Els dilluns ja sabeu que a aquesta hora rebem la visita. Aquesta temporada, cada 15 dies, per tant, ja fa un parell de setmanes que ens van visitar els joves del Núvol, que sabeu que han fet modificacions, han introduït alguna secció nova en l'espai i que, com sempre, ens porten un fenomen. Home, dona, noi, noia, avui els saludem a tots. M'imagino que ja teniu per la mà el curs. El primer programa, doncs, era una mica la presentació, l'estrena, però ara ja porteu dies, ja esteu una miqueta més tranquils, no?
Home, sí, no?
Bon dia, bon dia.
Hola.
Bon dia a tothom. Bon dia.
Més tranquils, deia?
Sí. Ja portem ritme de treball, jo crec, una mica.
Sí. Però no sé si es veu dolent, això, eh? Perquè això de treballar molt tampoc ens agrada.
El ritme de vacances també era bastant bo.
Exacte.
Es gaudia.
Jo vivia bastant bé.
Molt bé, doncs fem una mica una prèvia del que tindrem en el programa d'avui.
Doncs avui nosaltres tenim a Laura Pavón, una noia que estudia mates i física, i és aquí per parlar-nos d'això. I també tenim tendències, com sempre, el que hi ha més sonat a les xarxes socials i recomanacions amb sèries i pel·lícules per disfrutar el temps lliure.
Molt bé, si us sembla, anem a pel fenomen. La Laura la presentem d'aquí una estona.
Doncs avui us portem el segon fenomen de la temporada, un estudiant exemplar. Ella, com ha dit la Irene, és la Laura Pavón, una de les poques noies que està cursant matemàtiques i física, que ha estat aquest any al grau universitari amb la nota de tall més alta, i que recentment ha participat a un cicle de debats al Parlament de Catalunya. Benvinguda, Laura.
Hola, bon dia.
Laura, digue'ns, quin és el teu secret per tenir una nota tan alta?
Uf, jo què sé.
No.
Què t'he de dir?
Sí que és un secret, però l'has de dir, l'has d'explicar aquí.
Secrets se solen guardar, eh? Però bé, simplement treballar constantment i he de dir que no he fet la fase general de la selectivitat normal, perquè jo he fet el batxillerat francès.
Ah, ho veus, truquillos, no?
M'ha comptat més la mitja de batxillerat que l'examen en si.
Sí, com funciona, així, ràpidament, fer un batxillerat francès o un internacional, a diferència de fer el normal, diguéssim?
Simplement, la fase comuna, en comptes de fer les assignatures normals, jo vaig fer literatura francesa, història francesa, i en comptes de comptar-me 4 punts, que crec que és el normal, em comptava 3.
Clar, i doncs la teva excel·lent nota de, com es diu, de l'institut, de batxillerat...
Exacte, ja em va compensar, diguem-ne.
Molt bé, molt bé.
I tenies clar des del primer moment que volies fer aquest grau?
Que va, fins l'últim moment no tenia ni idea de per on tirar. Jo anava més aviat cap a una enginyeria o alguna cosa així i al final pues, aquí he acabat fent mates i física.
Doncs imagineu-vos si les mates i la física són tan complicades com sempre ens imaginem, fer-ho en francès?
No, això ja no m'ho he plantejat, eh?
I a nivell personal, com has viscut l'etapa del batxillerat i el canvi que ara has patit cap a la universitat?
A nivell personal?
Sí.
Home, doncs el batxillerat, estressant, però jo crec que com tothom, que anàvem una mica apurats fins a l'últim moment. I ara estic emocionada per començar la universitat, però porto 2 setmanes i ja estic molt espantada també, per tot el que arriba.
Fes-nos potser un petit resum de què és aquest grau, perquè clar, per aquí els que no som de ciències ens sembla una mica aliè, no? Què és? Explica'ns una miqueta.
Què és? Doncs mira, tinc moltes assignatures de matemàtiques i moltes de física. Què vol dir això? Àlgebra, càlcul, funcions... Com les coses que eren un tema que fèiem batxillerat o així, doncs ara tinc una assignatura de 3 hores a la setmana d'això.
D'acord, sembla complicat. A més, també t'hem convidat perquè sabem que has estat participant en un debat al Parlament. Explica'ns una miqueta de què ha tractat.
Doncs mira, aquest dilluns passat va ser, vaig anar... Bueno, em van convidar al Parlament en una xerrada sobre les dones en el món de la ciència i les tecnologies, perquè jo havia sortit ja en una entrevista d'Ara en la que deia que estudiaria mates i física i van posar en el titular que volia ser professora. I aleshores, des del Departament d'Ensenyament, volen fomentar que hi hagi dones que després creïn més dones que vulguin anar cap a l'àmbit de ciències i tecnologies, per tant, allà em vaig presentar.
Està bé.
I quina ha sigut la teva experiència personal en el debat?
Uf, doncs, primer vaig passar molts nervis perquè no sabia on anava. Jo anava ja a l'aventura, com sempre, si em proposen una cosa, doncs hi vaig i ja està. I, però després va ser molt interessant, perquè hi havia moltes... Hi havia una dona que era rectora a una universitat i havia treballat en moltes empreses, una altra que havia viatjat per molts llocs i coneixia moltes coses, i van sortir temes molt interessants.
I focalitzant-nos més en aquests temes, realment creus que la dona té un paper just dins el món científic o, per contra, rep un tracte diferent al sexe masculí?
A veure, just. O sigui, el que vam arribar a conclusió és el paper de la dona és minoritari, de moment, bueno, en general, en el tipus mates o enginyeries o així, és minoritari. Que sigui injust o injust, gairebé és com les dones que han arribat fins allà vol dir perquè s'ho han treballat i més o menys estan al nivell. És cert que quan arribes a nivells alts, del plan, és a dir, com en els caps de les empreses o a una universitat, com més amunt mires a la jerarquia, les dones gairebé es fan invisibles.
Home, de fet, si féssim una prova i sortíssim ara mateix al carrer a preguntar a la gent del carrer noms de dones científiques o escriptores, de fet, en el món de la literatura, moltes, sobretot anys enrere, havien de fer servir pseudònims i noms d'home.
Mm-hmm. Exacte, sí, sí. És que crec que, bàsicament, de científiques tothom sap. Marie Curie.
Sí.
I ja està, eh? És una esquerra de la cultura general.
Que a més no es deia Marie Curie perquè era el cognom del marit.
Exacte. Pues imagina't.
Era la senyora de Curie.
Sí, sí, doncs això.
Bueno, tinc entès que dintre, almenys, el món de les mates, potser les dones, o sigui, en comparació potser a altres, per al tema de a Rússia, per exemple, se li donava més oportunitats. Bueno, és una...
No ho sé, no ho
llarga història, diguéssim. Però... O sigui, tu creus que... O sigui, quin és el motiu? Perquè, clar, ja no és només que en el món de l'empresa sigui un tracte diferent. Ja només començar la carrera ja és estrany, perquè, per exemple, a la teva, el que estàs fent de física i mates, quan sou a classe i quan són noies?
Som 20 persones i hi ha 4 noies. Que
exacte.
Sí, ja es nota la diferència, però és que no calen a la universitat. O sigui, al batxillerat, si fixes en els batxillerats tecnològics, ja és una descompensació molt gran. Mm.
I per què penses que ja passa això des d'un principi?
Mira, jo crec que bàsicament és quan som adolescents, que és quan comencem a triar això, anem molt en grup. És a dir, si a la meva amiga li agrada això, doncs a mi potser també m'agradarà això. I quan comences a pensar en ciències o en enginyeries o tot aquest món, es veu més una persona com a fora de la societat, jo que és tancada en una habitació fosca fent les seves coses i els seus experiments estranys. I això en realitat no atrau. O sigui, si tu ets una nena petita, vols fer alguna cosa per la comunitat. I en canvi, estar allà tancada, doncs no et ve de gust.
Ens agrada més als nois tancar-nos a una habitació a fer experiments malignes.
Això sembla.
No serà, nois, una qüestió cultural. És a dir, que ja assignem uns rols específics a nois i noies i els hi atribuïm uns oficis, unes professions que, bueno, ho hem sentit moltes vegades. Per cert, deixeu-me dir, perquè la setmana, crec que va ser la setmana passada, o unes declaracions, per exemple, d'un futbolista del Barça, que va dir que el futbol era cosa d'homes.
Luis Suárez.
Clar, avui dia, exacte, avui dia hi ha moltes dones que juguen a futbol.
Sí, sí.
Clar, es van sentir ofeses.
És que sí, són comentaris que ja és com que s'han integrat tant que ens semblen quasi normals, però realment...
És a dir, no hi ha professions d'homes o de dones.
Tothom
hi pot accedir sempre que tingui les condicions, no? I que tingui aptituds i els coneixements.
I que ho hagi vist, perquè és el que comentàvem, que... Moltes dones que trien aquestes carreres és perquè tenen o algun familiar que és així o que han tingut proper algun amic, el que sigui, que es dediqui a això i, per tant, han vist aquest exemple i ells han dit, vale, doncs a mi m'agrada i jo el seguiré. Però com que no és una cosa que així es vegi normalment, doncs no es fa.
I dintre del món científic creus que passa... Igual aquesta, diguéssim, disminució del nombre de dones en comparació, o hi ha disciplines on és diferent?
No, que va. Si ara vas a la universitat i mires les carreres de medicina,
sí.
El rol és completament a l'inrevés.
Sí.
Veuràs la majoria de dones i després uns quants homes que estan allà aguantant com poden, per dir-ho.
Per tant, podem creure que és això, cultural, no? Que hi ha certes carreres i certes feines que estan assignades i estem intentant lluitar perquè això es tregui, però que no està sent fàcil.
I creus que el factor social o humà també influeix? a les dones, potser, en el moment de triar les carreres?
És el que jo dic. Jo, d'alguna manera, penso, és molt generalitzar, és mai generalitzar, no és correcte, però com les dones tendim a voler com socialitzar o estar en societat o estar amb altres persones. I és això, una medicina implica en el seu treball estar amb altres persones i cuidar-les. En canvi, potser fer matemàtiques, doncs això, estar a casa teva amb un paper escrivint i no hi ha aquest factor humà.
I com creus que aquesta poca participació de les dones en les enginyeries pot canviar? Realment, buscant exemples com has dit abans o...
Exacte. Jo no ho sé, però algunes idees que abans es queden... Clar, si no ja estaria fent-ho, de veritat. Però algunes idees que van sortir en el Parlament és... Aquesta rectora de la universitat va explicar que feia xerrades en col·legis. Venien grups, per exemple, de tot de noies, de 8 anys, per exemple. I al principi de tota la sessió preguntava quantes d'aquestes pensaven en un futur estudiar una tecnologia o una ciència. I potser els aixecava una persona de 60. Aleshores els feia la sessió on feien com molts experiments i en plan, els deixava manipular les ciències i com al final de tota la sessió tornàvem a preguntar i aixecaven la mà unes 15-20 persones. I és només amb ensenyar que les ciències, les tecnologies poden ser guais, d'alguna manera, doncs ja així s'incentivava molt. Com al començament.
És a dir, que el problema també pot venir perquè no es prepara o no s'ensenya lo suficient a les... Bueno, no a les dones, sinó en general als estudiants.
No es fa atractiu, no es fa atractiu. És una cosa que sembla dura i freda i no... Sí.
I quines conclusions es van treure, llavors, d'aquest debat en el Parlament?
Vam arribar a la conclusió que era bastant difícil perquè si això no és un debat nou, porta molts anys intentant-se fer... I molta gent està implicada i sembla que hi ha un petit progrés, però no molt. Per tant, no tenim la solució clara.
Continua picant pedra, no?
Exacte.
Doncs per acabar, i has de respondre amb sinceritat, t'hem de fer la pregunta estrella del programa. Es lliga cursant física i mates?
Es lliga... Què vols que et digui? Es lliga amb altres físics i mates, si vols que et digui, perquè de moment... que porto és anar de biblioteca en biblioteca i debatint sobre les matemàtiques.
Ja és algú.
Un petit avantatge, no? És que tens més marcat. Tens més marcat.
Tenim més opcions, i tant.
Molt bé, doncs agraïm a la Laura Pavón que avui ens ha acompanyat per parlar-nos d'aquesta experiència, també per parlar i segurament reivindicar el paper de la dona en el món científic i tecnològic. I bé, nois, gràcies, Laura. Nosaltres hem de continuar ara amb una secció que ja vam presentar fa 15 dies, que són les tendència a la xarxa.
Molt bones núvols, tornem a ser aquí un altre cop per portar-vos la secció que estrenem aquesta temporada en què repassem quines tendències corren per les xarxes socials entre els dies dels adolescents. Somebody once told me the world is gonna roll me. I
ain't the sharpest tool in the shed. Avui comencem amb un concepte molt utilitzat pels joves, sobretot a Instagram, però també a Snapchat. Estem parlant de l'anomenat postureo, o com tots acostumem a dir ara, el posto. Bàsicament el postureig consisteix en penjar fotos a les xarxes, preocupant-te molt de la teva imatge, amb poses no gaire naturals, i en ocasions intentant aparentar més del que tens o el que ets.
Tenint això en compte, per Instagram i Snapchat, els joves han penjat milers de fotos posto del dia de la Diada Nacional, l'11 de setembre, i el dia 12, el dia que va començar el curs escolar. Així doncs, han circulat moltíssimes fotos de joves amb estelades a Barcelona o selfies a classe amb els companys de classe del primer dia de curs.
En una altra de les xarxes més potents, el Facebook, moltes persones han comentat i compartit el discurs progressista que va fer el monarca noruec en el que defensava que els immigrants arribats a Noruega eren també noruecs com ho són els ciutadans nascuts en el propi país.
El rei va sorprendre amb un discurs que constava de frases com per exemple «La llar és on el cor està i no sempre es correspon amb les fronteres dels països». A més, també es va mostrar a favor i va defensar els drets dels homes i dones homosexuals. Per acabar, el monarca va acabar defensant també la llibertat de cada ciutadà noruec de creure la religió que decideixi i va finalitzar el discurs remarcant la unitat del seu país.
Si Seguim amb un altre tòpic viral, el divorci d'Angelina Jolie i Brad Pitt. Com sabeu, tots els mitjans i pàgines web estan fent córrer notícies i rumors sobre la separació d'aquesta parella. Feia mesos que se sentien afirmacions sobre el que ara ja és real. Un dels mitjans en fer-ne un reportatge ha estat el Daily Mail, que ha publicat una story de Snapchat donant tot tipus de detalls de la parella.
A més, les xarxes socials no són benèvoles amb ningú, com tots sabem, i en saber-se la notícia no van trigar a publicar-se tot de memes, que ja sabem el que vol dir, en gifs i fotografies de la Jennifer Aniston, anterior dona de l'actor. Nombroses webs també han donat per vàlida la filtració sobre la reacció de Jennifer Aniston, que afirmava que la separació era causa del karma. En els últims dies, aquesta declaració no ha fet que engegar les xarxes socials i alimentar la llau de publicacions i comentaris al respecte. Mireu la part positiva, noies. El Brad Pitt torna a ser solter.
I ja per acabar, un vídeo que s'ha fet viral a YouTube i a les xarxes. Es tracta de Victor Crazy, un youtuber que es dedica a fer bromes molt polèmiques. En aquest cas, ha fet una broma simulant una bomba suïcida a les Rambles de Barcelona. Els Mossos li han obert expedients tant per aquesta broma com per altres de similars. Cal dir, però, que aquest tipus de bromes és gairebé un gènere dins del món de YouTube.
Més fons a poc que t'han pensit la il·lusió, però no has de tenir cap por, que jo sóc aquí si ho vols. Puc passar les nits amb ella si no dorms, puc provar d'espantar tots els teus malsons. Quantes bestieses si amb això rius de nou, i si no...
Doncs han quedat molt clares, aquestes tendències a la xarxa, que estan en boca de tothom, sobretot d'aquesta franja d'edat que teniu vosaltres, que sou els que esteu més al dia i més al corrent, no?, de tot el que passa per les xarxes socials. I abans d'acabar, us recordem que tenim les recomanacions. Hem canviat l'agenda d'actes puntuals per recomanacions concretes aquesta temporada, on hi caben sèries, on hi caben pel·lícules, qualsevol cosa que us vingui de gust, que considereu que té qualitat i que voleu recomanar a la gent que ens estigui escoltant. Per tant, comencem, per tancar avui el núvol, la última secció.
Ja per tercer any, els Núvols, som aquí per portar-vos a vosaltres, els joves, tot de recomanacions del temps lliure, com ja hem dit abans. Aquest any us avancem pel·lícules, sèries, llibres, grups de música i propostes culturals que ens ajudin a treure el cap fora dels llibres i les biblioteques. I comencem amb una sèrie molt, molt, molt famosa.
Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Ustedes eligen.
Denos, denos.
Listo, pues.
¡Atiento! ¡Sí! ¡Vamos a dejar pasar!
Així doncs, us presentem una sèrie que ho està patant a nivell mundial. Estem parlant de Narcos, i sí, com bé us podeu imaginar pel nom, aborda el tema del narcotràfic. La sèrie es centra en el narcotraficant més important que hi ha hagut mai, el colombià Pablo Escobar. Ens narra els esforços de la DEA, l'Agència Antidrogues dels Estats Units, i les autoritats i la policia de Colòmbia per lluitar i combatre a la dècada dels 80, a Pablo Escobar i al càrtel de Medellín, una de les organitzacions criminals més adinerades i despietades en la història de la delinqüència moderna. L'actor que encarna Escobar és el brasiler Wagner Moura, que ha rebut grans elogis pel seu paper, ja l'heu pogut escoltar, i les dues temporades de la sèrie estan disponibles a Netflix.
I may have some good news for you.
Critics everywhere are falling in love with Cafe Society.
The papers are right. It's got real electricity.
It's funny and richly entertaining.
That is fantastic.
Ravishing to behold.
You are amazing.
A total delight from start to finish.
Socrates said, the unexamined life is not worth living, but the examined one is no bargain.
Cafe Society, rated PG-13.
Life is a comedy written by a sadistic comedy writer.
Now playing everywhere.
La pel·lícula que us portem aquesta setmana és una de les estrenes més recents, Cafe Society. El nou llargmetratge de Woody Allen es presenta com una comèdia basada en el Hollywood dels anys 30. Ens explica la història d'un noi jove que s'enamora d'una guapa secretària i aprèn a tractar amb l'alta societat americana. Amb els anys inicia una vida lluny de Hollywood a Nova York, però sempre tindrà fantasmes del passat. Grans actors, molt bona música, s'ha de dir, molt bona música i sobretot molts somriures. Ja està disponible tant al Yelmo com al Cinesa de Sant Cugat.
I el llibre que us recomanarem avui no és Game of Thrones, no és Juego de Tronos, però té moltes similituds. Es diu The Red Rising, o com està publicat en castellà, Amanecer Rojo. Aquesta és una altra trilogia ubicada en un futur distòpic on un jove ha d'enderrocar un govern totalitari. Aquesta premissa està últimament ja molt gastada, però Pierce Brown, l'autor d'Amanecer Rojo, aconsegueix crear un univers nou i original, en un futur on l'ésser humà ha aconseguit colonitzar tot el sistema solar i està governat per un sistema de castes dividides en colors segons l'especialització, sent la més baixa la vermella, que serà qui dirigirà la revolució en el segon i tercer llibre. La diegesis, que significa el món on està ambientat l'obra, és per tant interessant i original, però el que el fa tan bo aquest primer llibre és com l'autor reinventa el concepte dels Jocs de la Fam, crear una competició on 800 participants es repartiran en 12 cases, i només una pot guanyar. La diferència amb els Jocs de la Fam és que no necessitaran matar els altres concursants per guanyar, sinó que es podran agafar com esclaus, i els que participaran en aquests grups podran desenvolupar tàctiques que recordarà molt més a llibres com Jocs de Trons.
Us sona la cançó, oi? És The White Stripes, una banda nord-americana de rock alternatiu, els ritmes de la qual sempre et fan moure. La cançó que estem escoltant ara de fons és Seven Nation Army, ara per ara possiblement la més coneguda. Però la seva carrera com a banda comença el 1997 a Detroit. Els fundadors van ser la parella que formaven John Anthony Gillis i Meg White, els quals han gaudit d'una bona fama durant els anys que ens han proporcionat aquesta gran música. Un exemple n'és una paròdia de Los Simpson. El Bart aprèn a tocar la bateria i toca una de les seves cançons, i fins i tot el mateix grup apareix en forma de personatge.
Doncs amb aquesta banda posarem punt final a la secció del núvol d'aquest dilluns. Se'ns ha acabat el temps. Avui sé que hem pogut repassar tant les tendències a la xarxa com oferir aquestes propostes que ens van quedar pendents l'última vegada. Bones propostes que continuarem oferint al llarg d'aquest curs. Moltíssimes gràcies, nois. Que vagi molt bé la setmana.
A vosaltres.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu.
Every single one's got a story to tell.